Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada continuem fent en format podcast a través de VilaWeb, també en format ràdio a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, especialment les de la xarxa, i com a novetat, des d'aquesta setmana també en televisió a través de la nova emissora del Punt Avui TV. Estem gravant a VilaWeb, a Barcelona, a peu de carrer, per tant, si sentiu sorolls, són els sorolls del carrer que aquest programa vol replegar també. I avui estic molt content perquè, a part del Joan Jofre i el Martí Crespo, com cada setmana, i el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, tenim el Pau García Milà. Pau,
bé,
quant de temps!
Sí, sí, sí. Jo ens veig iguals.
No, no estem iguals. Gràcies, però no estem iguals. El Pau García Milà és la cinquena vegada que ve. El Joan Jofre ha trobat la cinta del 23 de setembre de 2006 amb 19 anys. El Pau començava l'aventura fantàstica de iOS.
Portàvem un any, però que havíem començat a explicar-ho potser un mes.
Aquell dia jo recordo que em vaig sentir molt vell.
Sí?
Molt.
Jo ara potser també em sento molt vell escoltant-me amb 19 anys.
Bé, ostres. El cas és que en Pau García Milà, tots el conegueu, de iOS, ara recentment ha fet un acord amb Telefònica per incorporar aquesta plataforma telefònica, també molta gent el coneixereu de la ràdio, d'aquests programes que feia, en fi, és un dels noms de referència de la xarxa, i amb ell i amb els nostres contertulians habituals farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com dèiem, el Pau García Milà és un dels noms de referència de la xarxa. N'hi ha coses mítiques en la seva curta però ja extensa vida. El futbolí de Olesa de Montserrat seria una de les coses més...
Que sobrevius. Es desdibuixen, ja no té línies, és un camp, diguem, obert.
Ja no sabeu en quin equip jugueu.
No, n'hi ha un que és més... Encara no el vam pintar. Des del primer dia el vam comprar a Real Madrid, a l'Atlètic de Madrid, perquè era més econòmic. D'aquí, de ferro, ens costava, no recordo, 800 euros aquest... s'ha costat 500. I bé, sempre vam dir, pintarem l'Atlètic en blau i quedarà doncs Real Madrid-Barça, i avui ja ni se sap quins equips són, se sap més o menys perquè mires les barres, però sobreviu. És l'única cosa que ha sobreviscut als 9 anys d'iOS.
Deia que era mític perquè iOS, des d'Olesa de Montserrat, durant un temps, a l'inici, molta gent va fer reportatges, etcètera, d'aquests joves nanos de 19 anys que inventaven ni més ni menys que un sistema operatiu, no està mal, allò, posem-nos-hi per poc, i que tenien un futbolí en el seu espai de treball que cridava molt l'atenció perquè era molt Silicon Valley. Com li deien allò? Silicon Olesa o Silicon Montserrat? No me'n recordo.
Li van posar molts noms, que de fet és divertit perquè s'entenia el futbolí com una peça de màrqueting, i jo ho deia, dic, si fos màrqueting no estaria desgastat, vull dir, al contrari, el vam comprar per divertir-nos, per aguantar més les hores, sobretot nocturnes, que passàvem a l'oficina, però es va acabar transformant en un símbol, el que passa que encara avui hi juga més gent que
fa... Teniu,
sí, sí, està a l'entrada de l'oficina. Jo diria que avui s'hi fan més partides que fa 9 anys, vull dir que mai ha sigut una peça de màrqueting, és l'eina principal de desestrès de l'oficina, i la raó de que fos un futbolín és que una taula de ping-pong no ens hi cabia, si no ho haguéssim posat en una taula, però bueno.
Sí, sí, sí. Per cert, guanya el Real Madrid o l'Atlètic de Madrid? Ho dic perquè això s'està transformant en realitat, per desgràcia.
Sí, ara jo crec que ja és millor que no guanyi cap dels dos. Vull dir, per mi el millor resultat que hi ha en aquella taula ara és un empat.
Com cada setmana, el Martí Crespo ens posarà en antecedents i ens recordarà qui és el nostre convidat.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs bé, abans parlàvem de documents sonors antics. Jo en aquest cas parlaré de missatges electrònics antics, perquè revisant la bústia de correu he trobat avui un missatge d'un del Pau García Milà,
ai,
datat el 4 d'agost del 2005, Mare on ens deia...
Això porta... Ayos està viu durant 5 dies, perquè va néixer el 31 de juliol del 2005.
Doncs deies, estimats amics de VilaWeb, hem publicat un nou projecte lliure que hem creat en català, castellà i anglès i us en volíem informar. Es diu Ayos i us enganxem la notícia. Bla, 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 bla. D'aquell incipient...
Això, tu guardes el correu del 2005,
sí, sí, sí.
Martí?
No, no és que el guardis, que l'he trobat, allò. Gmail...
Sí, pitjor encara.
Gmail te'l guardes. D'aquell incipient escriptori web de programari lliure desenvolupat doncs, per García Milà i Marc Cercós, tots dos d'Olesa de Montserrat, i en aquella època amb 17 anys, se n'ha sentit a parlar molt. De sistema operatiu virtual, iOS va passar poc temps després a convertir-se ja en una empresa internacional basada en el suport, el manteniment i la consultoria de serveis que utilitzen el núvol com a base de treball. Empreses doncs, com IBM o Telefònica. Justament aquesta operadora és la que s'acaba de quedar fa ben poques setmanes l'empresa, que els últims temps passava per algunes dificultats. Telefònica destaca que la tecnologia d'iOS complementarà la seva estratègia enfocada al desenvolupament de solucions tecnològiques basades en estàndards oberts i pot representar també una important oportunitat de negoci dins el segment de serveis del núvol. L'anunci de l'adquisició ha arribat poc després de saber-se que en Pau doncs, ja té un altre projecte en ment, en aquest cas sota el paraigües d'una nova empresa, Idea Foster, encaminada justament a això, a materialitzar idees, no sé si teves o dels altres. O...
De tots, inicialment dels de altres, tots. Però t'asseguro que jo seré el primer client d'Idea Foster cada vegada que em vingui una idea.
Comencem pel començament. La història de iOS és una història d'aquelles de referència. Un grup de joves us poseu a crear una tecnologia, un sistema operatiu que acaba escampant-se per tot el món, que arriba a tindre centenars de milers d'usuaris sí. No sé quants països, algunes vegades en les altres ocasions que has vingut a l'internaut ens explicaves anècdotes sensacionals de gent de Nova Zelanda i gent de...
Conflictes que teníem, sí. Iran, que es negava a treballar amb... Si estem parlant de programari lliure, no em parlo de política. Sí.
Tot això ara agafa una altra dimensió, suposo, amb el suport de Telefònica que li incorpora una capacitat, un múscul,
sí.
un això, però diguem, si tingueres que resumir aquests anys, què diries?
Ostres.
és un resum. Ostres.
Sí.
Ostres és un resum en ell mateix.
De fet, és per dir-ho suau, perquè el resum quasi bé serien més d'hòsties que d'ostres. Vull dir, al final, són 9 anys. Són 9 anys que... El meu pare diu, 9 anys no és tant, d'acord? 9 anys ens ha acompanyat tota, ja no és un terç de la vida, és tota la vida, perquè començant amb 17 anys no havíem fet res abans per pròpia voluntat, és pràcticament quan vam començar a prendre les primeres decisions que vam prendre per compte pròpia, era anar muntant l'empresa. Jo ho resumeixo com els millors i també els moments més durs de la meva vida professional, vull dir, els millors perquè de cop una cosa que fèiem s'escoltava, no enteníem per què s'escoltava, no érem conscients al principi de que la història era important. Nosaltres veiem que la tecnologia s'explicava molt i això doncs, ens permetia arribar a més llocs i va ser amb el pas dels anys quan vam començar a agafar consciència que potser la història que hi havia darrere, la nostra història personal, el fet d'estar un poble, el fet de no estar a Barcelona, doncs una sèrie de coses que es van donar també de cop s'escoltava. I en aquest procés de transició de iOS com a tecnologia a la història dels que havien muntat iOS, a haver de a vegades separar i a vegades ajuntar, veure que cada notícia que publicàvem es feia gran, les bones es feien grans, clar, perquè no n'hi havien de dolentes, i de cop veure com després de potser un moment molt dur, que el moment més dur d'iOS no, ni molt menys va ser el del 2003, va ser el del 2010, vull dir, el 2010 iOS va estar a punt de tancar com a projecte, com a empresa i com a tot. I per pocs dies, allò de que comptes les hores, es va salvar. El que passa que en aquell moment potser l'empresa no era tan mediàtica i tampoc, bueno, doncs vam seguir i punt i vam tirar endavant. El 2013 va ser potser el segon en escala de magnitud terratrèmol més gran que vam tenir. Aquí sí que l'empresa ja era mediàtica, aquí sí que se'n va fer molt de ressò. iOS potser tanca, la gent no pot tancar perquè és un exponent català. L'altra gent no l'ha de tancar perquè això no és res i això es ven amb fum i no serveix per res. Els clients, no, però no podeu tancar. En fi, va ser un cúmul de sensacions i de fet, i nosaltres pensant per dins, home, és divertit perquè sort que no va sortir la crisi del 2010 perquè va ser en xifres molt més dura. I d'allà, del moment potser més dur també a nivell mediàtic, doncs remuntar, poder començar a explicar aquest acord amb Telefònica, es venia dibuixant des del 2010, vull dir que portàvem 4 anys treballant amb ells, començar a donar petites dosis d'informació, precisament per contrarrestar la onada, vam dir, si els mitjans han sigut tan durs en el moment dolent, seran prou bons, i així va ser, vull dir, anunciar l'acord amb Telefònica, de cop era una espècie de l'ave fènix que remuntava de les cendres, que deien, allò revive, i jo pensava, per revivir tienes que haber muerto, i 11 mesos durs de treball molt molt intens, i al final anunciar la venda de l'empresa, que en si mateix és una notícia almenys que ens permet a tots dormir molt tranquils, perquè sabem que jo segueix com una empresa independent amb la marca i que mai fins ara ha tingut tant pulmó com per tirar endavant i no preocupar-se pel demà, sinó preocupar-se per d'aquí 2 anys, i aquest marge ens permet fer coses i prendre riscos que mai havíem pres, així que bueno.
Això, aquest acord exactament, és a dir, iOS continua sent una plataforma, sí, que permet als usuaris, diguem, tindre un escriptori virtual a la xarxa i fer totes les coses que es poden fer en aquest sentit. Diguem, l'acord el que ara representa, sí, és que això passa a ser assumit per una empresa amb un potencial dels més, sí, grans que es pot imaginar per ací, diguem, no? Difícilment, sí, sí, alguna empresa pot fer més que del que fa Telefònica, que Telefònica per tant l'incorporarà com a part del seu, diguem, del seu fons de treball, i que per tant la tecnologia, els clients, tot continuarà siguent iOS, però amb un suport extern.
Sí. Sí, sí, de fet és el resum de com ha funcionat, és a dir, al final Telefònica com a empresa ha absorbit moltíssimes empreses, sí, però el fet, sí, de comprar-ne i mantenir-les de manera externa sent el propietari del 100% de l'empresa ho ha fet molt poques vegades. De fet, si mirem l'estructura de Telefònica com a empresa, és pública, això està a internet, és molt petita, més enllà de Telefònica, a nivell de números d'empreses, té 5 o 6 empreses externes que controla, no són 70 o 100, perquè moltes les ha absorbit i ara són part de Telefònica. iOS forma part d'aquest petit nombre d'empreses que mantenen la raó social a part, són propietaris de Telefònica, però mantenen l'estructura i els objectius com una empresa independent del grup. Això d'entrada dona una satisfacció, perquè veus que el bebè, que ja no és bebè, doncs segueix endavant i amb el seu nom, però sobretot també és xulo perquè té els seus propis reptes, no queda diluït en un objectiu de milers de milions d'euros, sinó que té els propis reptes, doncs, que es pot medir si va bé o si va malament. I a nivell tecnològic, per mi el pas més important que dona iOS ara és que els últims 5 anys, des del 2009, iOS ha estat orientat a gran empresa, és a dir, els únics clients d'iOS eren gran empresa que volia obrir o volia utilitzar els serveis de virtualització. Això ha desdibuixat una mica l'objectiu inicial del 2005-2006, que era oferir-lo a l'usuari final. Uh-huh. Vam veure que era impossible amb la nostra estructura, vam passar a la gran empresa, que pocs clients et donen molt marge per poder treballar, i el somni que jo tinc per iOS en el futur, si és que en puc tenir algunes, és arribar una altra vegada a l'usuari final. És que Telefònica té aquesta capacitat per transformar la tecnologia de gran empresa a que arribi a les persones, que m'arribi a mi iOS com a usuari, és el meu somni, i que l'acabi utilitzant. I ara, per primera vegada en 5 anys, podem treballar en aquesta línia.
Tu has dit ara, aquest acord permet que iOS pense a 2 anys vista.
Sí, que dic a 2, a 3, a 4, vull dir, al, sí, final és no pensar
dos,
en el mes vinent.
2 en el món d'internet em sembla l'eternitat.
És una eternitat.
Val,
sí, sí.
D'acord. En aquesta eternitat, què t'imagines?
De fet, en aquesta línia, vull dir, els últims anys iOS ens preocupàvem per seguir vius, vull dir, era un mar de taurons, cada vegada hi havia més grans empreses que entraven al nostre sector, i al final la preocupació era doble, era aguantar la part d'innovació perquè no t'adelantin i t'avancin i vagin molt més ràpid que tu, i alhora mantenir-nos vius com a empresa, és a dir, al final iOS era dues coses, un projecte que havia de subsistir i ser innovador, perquè si es quedava obsolet ningú el volia, i una empresa que havia de viure el dia a dia. Llavors aquesta doble preocupació feia que ni féssim prou bé la part d'empresa ni féssim prou bé la part de projecte. Ara per primera vegada ens podem dedicar a pensar en la tecnologia, en el projecte, i això ens permet, el que tu deies, una eternitat de dir o ho fem bé o ho fem malament, però tenim l'oportunitat de demostrar-ho, i per mi això és importantíssim. Llavors el somni és això, que acabi tornant a l'usuari, que la gent acabi utilitzant, potser no iOS com a marca, això és un tema d'ego que potser el tens quan és teu, quan és del quadre doncs l'ha de tenir ell, però si no la tecnologia, és a dir, el que hem creat, que la gent ho utilitzi, que no només ho utilitzin els treballadors de les multinacionals que avui doncs ho estan
fent. En el fons, encara que a vegades amb els negocis la lògica no és el que més impera, que Telefònica s'hagi fet seu iOS té molta lògica.
Sí, o sigui,
Telefònica el que vol és vendre dades.
Sí, sí.
I iOS el que fa és consumir moltes dades.
Sí, en aquest sentit, estic d'acord amb la primera part, la segona una puntualització. És a dir, Telefònica potser és el, com a empresa, el nòvio ideal per iOS, això ho vam veure ja fa anys, i no tant per proximitat, és a dir, realment per lògica i perquè hi ha una sèrie de coses que han encaixat moltíssim. El tema de les dades, de fet, la solució que iOS proposa és una espècie de núvol privat, que potser va en contra de la lògica de dir la gran operadora al final acabarà treballant amb les dades dels clients per treure nous productes. En aquest sentit, és una mica estrany perquè la solució d'iOS principal és precisament el proveir núvol privat, on l'accés a les dades és merament estadístic. Però bé, en tot cas, ara és qui ha de decidir és Telefònica. Tot i així, el que sí que ens ha sorprès més és l'encaix que té, perquè jo crec que tots pequem de pensar en la gran empresa com una cosa grisa, on no hi ha persones, hi ha números, i tu ets el número 13.510, i la veritat és que ens ha sorprès perquè al final, quan passes a la porta i dels 1.000 edificis que t'entres i veus un equip de treball, et sorprèn la mentalitat tecnològica que hi ha. Trenca mites, jo crec que s'ha de viure per viure aquests mites trencats. I no ho dic perquè em paguin, de fet jo he quedat de manera externa i ho dic perquè ho he viscut, i la veritat és que és una cosa que a mi m'ha sorprès veure que teníem emails a les 11 de la nit, tothom iOS dormint, descansant, sopant, i de cop algú de Telefònica: oi, he visto que aquí hi ha un error, lo podeu solucionar? Dius: ostres, però què feu treballant? Si resonem, por favor, vete a dormir, saps? Deja de trabajar. I això de trencar mites de la gran empresa que a les 2 del migdia pam, se'ls cau el bol i tornen demà, des d'aquest mite fins a coses doncs de feina i d'entendre la tecnologia, que a vegades penses, treballarà amb tecnologies de fa 10 anys, doncs preguntar-nos per què no ho actualitzar aquest component a l'última versió que va sortir ahir. Dius: ostres, deixa'm que sigui jo qui t'expliqui que hi ha una nova versió. Doncs mite rere mite, al final va arribar el moment d'amor de dir: ei, potser ens interessa comprar l'empresa. I dir: bueno, com va això? Com funciona? Explica'm tu com funciona això.
Aquest paper teu tu quedes com extern.
Sí, jo al final hem trobat un paper on les dues parts estem contentes. És a dir, al final el que jo puc aportar a iOS realment no és molt, perquè totes les coses que jo puc fer, hi ha gent a iOS que les fa millor, unitàriament. És a dir, jo puc programar, sí, però hi ha programadors mil vegades millors que jo. Jo puc treballar en el màrqueting, sí, però hi ha experts en màrqueting. Jo puc dirigir, però el Michel, el conseller delegat, em dona 10.000 voltes i després em dona 10.000 més. Potser la part d'innovació és la part on sí que puc aportar, perquè sóc la persona, entre cometes, més vella dins d'iOS, en el sentit, no, hi ha gent més gran que jo, però en 9 anys dins l'empresa em donen una visió del que ha passat per imaginar el que pot venir, però poc més. Llavors el que vam dir és: per què et quedaràs treballant? Era una mica amb la zona de confort. Si et pots quedar treballant, cobraràs un sou, però en el fons tu saps que hi seràs per galones, per haver vingut d'on vens, no pel que puguis aportar, perquè hi ha gent que ho pot fer millor.
Bueno, i per la cara pública, no? Perquè tu eres una persona, és a dir, realment en este país, a Amèrica, per exemple, això és molt habitual, però en este país
sí,
és poc habitual que persones posen la cara d'una empresa d'una forma tan clara com l'has posat tu en iOS.
I jo entenc, perquè és poc habitual, vull dir, veient-ho, uf, o sigui...
Després del que has viscut.
Sí, recordeu que eren ostres o hòsties, vull dir, realment ho entenc. Jo vaig decidir jugar aquest joc, jo vaig decidir posar-me i dir, doncs anem a aprofitar aquest moment que hi ha mediàtic, doncs, de la nostra història, que algú, els mitjans van decidir que li podia ser útil, doncs vaig dir, doncs, ei, juguem o no juguem? Vam dir, juguem, perquè això pot anar bé per iOS. La raó en aquell moment era, doncs, ei, si ens posem i funciona, doncs bé. Jo vaig decidir entrar en aquest cercle i encara no he sortit, voluntàriament. Sóc aquí, evidentment sóc aquí perquè m'heu convidat, però vull dir que podria dir, no, hi ha molts empresaris que diuen, jo no dono la cara. També, els últims anys, sobretot amb el moment dur del 2013, ho vaig entendre. Vull dir, quan tens un mal moment, jo sóc partidari d'explicar-ho tot, ho vaig escriure al meu blog, el que havíem fet bé, el que havíem fet malament. I de cop, gent molt dura, com dient, portava esperant 5 anys que caiguéssiu. I jo dic, bueno...
Hi ha gent que té molt mala llet.
Sí, sí, o treure't la part de ets un empresari dolent perquè has fet un ERE. I jo pensant, però Hola, vull dir, segur, segur que hi ha gent. Jo crec que aquesta figura s'ha utilitzat moltes vegades per aprofitar-se'n, vull dir que és que no hi ha alternativa, vull dir, tanquem l'empresa o retrasem el tancament buscant una solució. No, i de fet, i ho expliques llavors, dius, no, però ho explicaré, doncs mira, jo em vaig treure el sou al primer i el Michel també, i no per explicar-ho, sinó perquè vam veure que tenia lògica, si allò, si pillàvem, pillàvem tots. Bueno, però això ho dius, però segur que després t'estàs embogatxant. Jo pensant, no, és que és transparent, mira les xifres. Però sí que he vist que es tendeix a pensar malament de l'empresari, que no es poden fer les coses bé i ja està, o malament i ja està, sinó que sempre hi ha d'haver darrere una conspiració. Llavors he entès per què la gent decideix donar la cara, però d'altra banda he decidit no retirar-me, seguir-la donant, i penso que per lo bo i per lo dolent. I també he après a pensar molt el que comunico, perquè potser els cops més grans m'han vingut per coses que he explicat jo. Per tant, si no les heu explicat, no us hauria donat material perquè t'haguéssiu de coses que jo crec que hem fet malament. Però mira, he jugat i no me n'arrepenteixo en absolut. El dia que es va anunciar la venda vaig pensar, ara respondré a aquella gent, és que jo ja sabia anir malament, i dir-li, pues toma. Però al final vaig dir, i per què? Si em respondrà, doncs t'has venut a una multinacional i això és dolent, segur que despediran a la gent. Vull dir, seria absurd anar punt per punt. De fet, per exemple, el cas aquest és divertit perquè el que destacaven els mitjans era iOS han negociat molt bé que Telefònica no pugui despedir la gent. Jo pensant, això és mentida. Telefònica el primer dia el que ens va dir és m'assegureu que la gent no marxarà després de que ho compri, perquè m'interessa, l'important allà són les persones, és el talent humà. Ho podeu assegurar, podeu parlar amb la gent i preguntar, perquè si marxen no m'interessa. I de cop llegir els mitjans, el millor que ha fet García Milà va ser negociar que Telefònica no faci fora ningú, i dic al contrari, ja ho van posar ells com a condició, que els interessava la gent d'iOS i que ningú marxés perquè el talent eren les persones. Però bueno, què t'haig de dir, és el joc dels mitjans, no? Sí. I juguem tots.
Escolta, Pau, i malgrat això, ara em fas una altra d'empresa.
Sí, la veritat és que em sorprenc a mi mateix, perquè fa un any vaig dir que em dedicaré a qualsevol cosa menys a l'empresa. Però jo crec que també ho vaig trobar a faltar. Vull dir, quan he estat ja un estiu i he estat doncs, sense fer ràdio, que és la meva passió, o alguna col·laboració amb TV3, o ho he trobat molt a faltar, molt. I quan iOS va tenir un moment dur i aquests mesos i de reflexió vaig donar compte que jo si acabava fent-se la venda no podia viure sense fer coses. Llavors m'he trobat a mi mateix i he dit doncs mira, ni una cosa ni l'altra, no, m'agrada la comunicació i m'encanta i m'apassiona el món de la comunicació i també el món doncs, de muntar coses, i la idea d'Idea Foster entre moltes altres és la que més va destacar i ho hem tirat endavant. Però
explica això del Foster aquest que fareu.
Idea Foster porta molt poques setmanes.
Foster.
Sí, foster, perquè en anglès és to fosterize, que és el fer que passin. De fet, la manera més fina de parlar de sexe en anglès és to foster a child, que és fer que passi un nen. És com la cigüenya, que doncs, és una mica la manera que tenen els americans i els anglesos. Doncs fer que passin les idees, i perquè s'escriu i la gent sap escriure. Idea Foster, doncs, potser sona de Norman Foster o de Foster's Hollywood, és una paraula que en anglès té sentit i que aquí és fàcil d'escriure. No volia que em tornés a passar amb iOS, que la gent escrivia alls sí. En gallec, A-I-O-S, o Aixos, o...
Era un lío,
doncs vaig dir, mira, d'això sí que n'he après, Idea Foster em sembla més senzill. I l'objectiu era, doncs, això, molta gent en aquests anys m'havia dit això, aquest llibre que vas fer de les idees em va molt bé, però i ara que tinc una idea, i ara què faig? I veia que moltes idees acabaven morint perquè la gent tenia moltes pors, no sé on anar, tinc por de que m'enganyin i em cobrin de més, perquè em veuran que no sé, jo, quan em dic a fer webs no érem així, però segur que la gent té por doncs, de que vagi, i com que veuen que no en saben massa d'informàtica, diuen, doncs et cobraré el triple. De que em copiïn la idea. Jo sé que la gent no va copiant idees, però la peli de Facebook jo crec que va fer mal. Ara tothom es pensa que la seva idea val 10.000 milions de dòlars i que li copiaran i destrossaran una amistat per copiar-la. En fi, doncs una sèrie de pors que vam dir, no es podria barrejar gent que és experta en crear projectes que pot solucionar aquestes pors amb gent que té idees però no sap on anar? Vam fer doncs, oficines, on una a Barcelona, una a Madrid i una a Mèxic, on tu pots venir, expliques la teva idea, Idea Foster firma un contracte de confidencialitat amb tu i amb tothom que hi participarà i comença a demanar pressupostos a les start-ups de cada ciutat. I a partir d'aquests pressupostos els negocia i t'entrega el pressupost global de la idea i diu, doncs mira, el millor preu que tinc aconseguit per fer això és amb aquest joc d'empreses i val tant. I el model de negoci està en l'empresa que dona el servei, cobrar una petita part del percentatge que cobren, del 100%, per fer el project management. Si hi ha projecte, cobrem, si no, no. I era una idea com molt transparent, molt quadrada, i la vam començar a posar en pràctica i vam veure que tenia sentit. I vam dir, doncs, Idea Foster serà el primer projecte d'Idea Foster. És a dir, ho enfocarem com si algú vingués i volgués muntar Idea Foster. I vam començar a treballar amb els proveïdors i ho vam aconseguir.
I per tant, qualsevol persona que vulgui adreçar-se, per exemple, ara que estigui escoltant això i digui, mira, això m'interessa.
Sí, sí, estem a Diagonal, amb arribar, vull dir, pots venir...
3W, sí. Ideafoster...
Ideafoster.com.
Sí, sí.
I allà el formulari de contacte diu quina oficina et cau més a prop, Barcelona, Madrid o Mèxic. I sí, sí, ve gent... També ara ens costa, el missatge no és fàcil, és a dir, ens ve gent que diu m'ajudareu a trobar diners o podeu cobrar una part del benefici, diem, clar, potser nosaltres acceptaríem, però treballem amb, nosaltres no donem cap servei, treballem amb les startups, llavors ja diem, jo no puc demanar-li al meu proveïdor que em digui no, aquí potser cobres o potser no, però fet una mica la pedagogia del que oferim, és, jo crec que encaixa el model, i bé, la prova és que el business plan vam deixar 3 mesos d'acció comercial, i un, potser és un cas excepcional, però un client ja l'hem signat i això ha sigut una festa, ja estem treballant per la gent que va venir a partir del llançament.
Però això vol dir que la gent entra amb una idea al cap i res més.
Sí, ve amb una idea del món tecnològic i a vegades venen, diu, jo sóc programador.
Sense ni tan sols un business plan ni res.
Tot el que els hi falti, de Foster els donarà. Hi ha gent que ve de, doncs sóc una, acabo d'acabar la carrera de BSAD, doncs ve amb el business plan fet i li fem tota la resta. Hi ha gent que diu, jo sé programar i la meva parella és de màrqueting, doncs hem buscat la resta. És a dir, al final de Foster complementa en tot allò que li falta a la gent.
Això és l'internauta, com deia, molt contents de tindre amb nosaltres el Pau García Milà per 5ª vegada des del 23 de setembre de 2006 amb Dana Guanyets i déu-n'hi-do, Pau, el que has après en tots aquests anys, perquè això sí, aprendre s'aprèn molt. Has explicat això de l'ostres que has explicat.
Sí,
en l'ostres s'aprèn molt. Amb Joan Jofre, amb Martí Crespo, amb Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, així estem fent l'internauta. Tornem després de la pausa publicitària.
L'internauta, amb Vicent Partal.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web, lamasia.org.
Que ja arribem a Igualada.
Sí.
Que anirem a veure molts espectacles.
No te'ls acabaràs.
I pel carrer també.
Sí.
Primer vull anar a veure titelles. Després...
La Mostra d'Igualada, Fira de Teatre Infantil i Juvenil. A Igualada del 24 al 27 d'abril. 25 anys portant pares al teatre. Organitzen Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament d'Igualada. Col·labora Fundació Catalunya a la Pedrera. Venda d'entrades a lamostraigualada.cat.
Tinc pipi.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Joan, secció de bricolatge habitual.
Secció de bricolatge avui és molt senzill. Com podem escriure en una tauleta? Podem ser capaços d'escriure en una tauleta? I primer ens hem de preguntar què volem escriure. Perquè si el que volem escriure és un tuit, la resposta és immediata i és sí. Agafes el teclat aquest virtual que et surt i s'ha acabat el problema. 140 caràcters els fem sense grans dificultats. Quan diem què volem escriure, volem dir que volem escriure quan les coses són una mica més llargues, com escriure aquest article que després surt publicat els dissabtes, o quan tu te l'emportes i no tens ordinador i has d'escriure una editorial. Aquí anàvem, aquí arribarem, perquè el principal problema és el teclat. Què fem amb el teclat? Doncs si heu d'escriure coses llargues, el primer que necessiteu és un teclat Bluetooth. I el més senzill, el que té més èxit, és aquell que a més va incorporat amb la funda, que tu plegues i queda completament tapat. Els que s'han espavilat molt són els de Logitech, que van fer un teclat fantàstic i que tothom ha copiat. I que podeu trobar des de 20 fins a 100 euros.
Per 20 euros es troba un teclat
d'aquests. Ara, No sé si les tecles funcionaran durant molt de temps. Tingueu present que el teclat té un problema. I és que també necessita...
S'ha carregat. Aquest problema no l'he trobat jo alguna vegada.
Veus?
Que tens el teclat i no té corrent.
I que moltes vegades el connector d'alimentació del teclat no és el mateix que el de la tauleta. Llavors has de portar dos cables i has de portar tot un grapat de coses.
La dura vida del...
I que consumeix acostuma... gaire això?
No, el teclat consumeix poc, però acostuma a passar que sempre et quedes sense bateria quan més ho necessites. Sí. És dir, sí. Això és una regla...
Això és una llei de Murphy.
És una llei de Murphy que no falla mai. Bé, hem de tenir... també hem de ser conscients de què ens... Què volem escriure? Volem escriure una cosa que nosaltres farem, que editarem i que començarem nosaltres, o ens arriben documents? És a dir, si ens arriben documents que després els hem de rectificar o modificar, necessitarem un programa que ens permeti llegir aquests documents i després editar-los. Si són els nostres, doncs ens espavilem amb el que vulguem. Hem de tenir, ser conscients de que pot ser que tinguem un programa que necessitem connexió contínua, o pot ser que els necessitem fer sense connexió. Si viatgem molt amb avió o amb TGV, malament. Ja sabeu que no tindreu connexió. O sigui, busqueu un programa que el pugueu fer servir amb la tauleta, sense necessitat d'estar connectats tota la vida. Si voleu fer coses senzilles, fins i tot fins a aquest article, que és parell de folis, com a molt, jo faig servir programes com l'Evernote, que són pràcticament com programes per prendre notes. Perquè
jo gasto el Librite, m'agrada molt.
Sí, que és una cosa, bastant simple, és a dir, no cal complicar-se la vida per arribar aquí. Ara, si volem complicar-nos la vida, jo us recomanaria, després parlaré dels gegants, però jo us recomanaria un que no és d'un gegant, que és d'una empresa que es diu Databiz, que es diu Docs2Go. Aquests senyors de Databiz són... uns tios que s'han anat, és a dir, s'han anat adaptant, com en Pau, s'han anat adaptant a la vida, van començar que eren els reis de llegir formats raros d'arxius i convertir-los a formats encara més raros. Sí. És a dir, eren un conversors d'arxius, amb el qual tenien la tecnologia de saber llegir un arxiu de Word o un arxiu de Excel o un arxiu de Nisus Write, és a dir, per posar coses rares.
Word Perfect.
O Word Perfect, és a dir, de tot, i te'l convertien al que tu necessitessis. Per exemple, te'l convertien, si tu tenies un Pages, un Pages, un Word, el que fos. I d'aquesta experiència que tenien, van arribar a fer un programa que el que fa és llegir pràcticament qualsevol tipus d'arxiu que t'arriba, per mail o que tu tens al núvol, i que tu pots tractar i editar. Pots editar Words, Excels, per posar els més coneguts, PowerPoints, PDFs, és a dir, tot això ho pots fer amb el Docs2Go. Total, 10 euros la versió estàndard i 17 euros la versió premium. Sap treballar amb qualsevol tipus de núvol, amb el núvol d'Apple, amb el núvol de Google, amb el núvol de Microsoft. Perquè els altres, que eren els que volia parlar, el Google Docs, per exemple, només sap tractar amb el seu núvol. Si ens anem a l'iWork d'Apple, s'ha de tractar amb el seu núvol. I aquest ja és raro, però raro. I si ens anem a l'Office, s'ha de tractar el seu núvol. I s'especialitzen amb el seu. Però no li diguis a un programa d'Apple que vagi a llegir el núvol de Microsoft, perquè es donaran de bufetades. Els de Google, els hi passa el que dèiem al començament. Si estem treballant amb els programes de Google i no tenim connectivitat, malament rai. Els d'Apple són gratis i fins fa poc només existien els d'Office per la tauleta de Microsoft. Des de fa un parell de setmanes existeixen també per l'iPad. Però el que regalen, que us el podeu baixar sense cost, és només per llegir.
Sí, i després ve un cop fora.
I després et diuen que paguis una subscripció mensual.
Que és?
7 euros si ets un usuari normal. Normal vol dir... et donen una llicència pel teu ordinador i per la teva tablet, i 10 euros si ets un usuari domèstic.
100 euros l'any.
Sí, perquè et fan el descompte, sí, sí, de 120 sí. Te'n cobren 99. I et fan la conversió de 90...
100 euros l'any, és caríssim.
Sí, 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 sí. I si l'utilitzes durant 3 anys, són 300 euros, home, quan el Docs2Go val 17. Sí, 300 val 17. Versus 17. Sí, sí.
Sí. Els senyors d'Office, a més, i que és una cosa que abans li comentava al Martí, no ho he entès mai. Aquests 100 euros que et costa el primer any, si tu el compres la llicència a Amazon, te'n costen 67. Dius, i Per què em puc estalviar? Pues, pues te'ls estalvies. És
perquè dir, sí. Amazon deu tindre un acord que paga una part de... Sí. Amazon és conegut perquè assumeix una part dels costos per tenir més clients.
Sí, però amb això no... no
bueno,
sé si
és una estratègia comercial.
És la seva estratègia.
Això va com va.
Penseu que us donen una llicència per el de sobretaula, que teniu un Office 2013 si teniu un Windows i un Office 2011 si teniu un Mac. El problema és que es van oblidar, és a dir, com que anaven molt de pressa i només feia 2 anys que havien dit que ho llançarien al mercat, el problema és que es van oblidar que els documents també s'han d'imprimir i no es poden imprimir. És a dir, es van oblidar la funció d'imprimir un document. Sí.
Sí. Això és, però ara t'ho prendran dient que són
futuristes,
de, són de Califòrnia i ecologistes.
És una, és una feature que vindrà en el futur.
Llavors,
penseu què passarà al futur? Com acabarem tots plegats? Redactant.
Bojos.
No, acabarem, no sé quant de temps, i jo, a lo millor el Pau ens contesta, acabarem parlant-li a la nostra tauleta. I el que li diem, la tauleta anirà escrivint tu per ordres nostres.
Que és una cosa que fa molta, molta, molta por.
Més informació a comunicacions.cat.
Tu veus això, Pau, parlant de la tauleta?
Sí, sí, de fet, hi ha tecnologies prou avançades ja com perquè sigui còmode. És a dir, fa molts anys que existeix el reconeixement de veu. Els cotxes el porten des de fa 10 o 12 anys. El problema és que no reconeix res, que són coses molt difícils de gestionar.
És que per
gestionar.
No reconeixer res, malament res.
Sí.
Amb el Siri, déu-n'hi-do el que reconeix.
Aquí anava. A Apple jo crec que ha fet una molt bona feina treballant el reconeixement d'idiomes en castellà. Jo, per exemple, ho he utilitzat en el llibre de les idees, el tienes una idea, potser hi ha un 40 o 50% del llibre, la meitat que està escrit, parlat, vull dir que jo em posava, perquè era la manera, és a dir, jo em posava davant d'un ordinador quan volia pensar i coses del que volia parlar i parlava de coses, d'idees, i em deia idees a mi mateix, i això es transformava en text i el 99% de les paraules es feien perfectament, només havia de fer una revisió. I després, a partir d'allà, quan tenia una base que no era res, no eren ni capítols ni res, m'asseia en un avió, en un AVE o a casa, i ho anava transformant en capítols, aquest paràgraf avui, aquest paràgraf allà, i ho acabava de treballar. Però la manera de vomitar idees, per mi, és parlar. Almenys a mi em costa molt escriure perquè estic pendent del que escric i no del que penso. En aquest sentit, jo totalment, jo penso que els teclats tenen... Els dies
és que el teclat virtual sí que serà útil quan hagis d'escriure 4 tonteries.
Sí.
Si has d'escriure molt necessites una altra manera i és veu.
Sí, totalment. El que passa que jo crec que també les oficines estan orientades a estar en silenci. Vull dir, és un canvi de paradigma brutal, el parar d'escriure, perquè de cop i volta quan jo haig d'escriure parlant o ho haig de fer en veu baixa o el que diu el del costat acabarà... Jo crec que al final estem en un procés de canviar que per un nen que neix avui ja el teclat ja no té cap tipus de sentit. Vull dir, per què un teclat? Si ho parem a pensar, per què les tecles estan en ordre QWERTY? Precisament es van posar amb l'ordre Q, W, R, T, Y per que fossin difícils d'escriure, per posar que una lletra habitual mai estigués al costat d'una altra lletra habitual, perquè les màquines d'escriure originals, si apretaves 2 tecles juntes, s'atascaven. Feia clac i se quedava atascades i havies de desatascar-les i molt malament tirar el paper
no
a la brossa. Jo ho he viscut perquè m'interessa el tema, però per edat pràcticament no. Però vull dir, el teclat que fem servir avui que ens ensenyen a escriure és un teclat que està pensat perquè si les tecles són mecàniques no s'atasquin. Clar, això és absurd. Per un nen que neix avui o que va néixer fa 10 anys ja no té màquines d'escriure. Doncs li estem ensenyant a escriure amb un teclat pensat perquè escrigui lent, perquè hagi de viatjar molt amb els dits entre tecla i tecla que escrigui. Clar, el futur és evident que no és això. El problema són els 4.000 milions de persones que hi ha que utilitzen ordinadors al món, dels quals 3.000 milions estan a internet, que sabem escriure i que ens costarà molt canviar. Si posa el GPS del cotxe amb el teclat ABCD amb l'abecedari, costa horrors trobar una tecla, perquè veiem un teclat i pensem que està amb teclat QWERTY. Això és dificilíssim. Però bueno, jo crec que el futur és eliminar completament el teclat i no pensar una distribució de tecles més còmoda.
Jo volia fer un parèntesi amb això dels reconeixedors de veu. L'altre dia em vaig descobrir que es diu Dictation.io.
Sí.
Que és d'uns indis.
Sí, sí, sí.
I funciona prou bé, fins i tot en català.
Dictation.io. Sí. Què vol dir .io?
.io és un domini d'unes illes del Pacífic que es va posar de moda perquè en termes informàtics es fa servir molt io, és in-out, que és com entren i surten les dades. I ara és un dels dominis que està de moda.
Io.
Aquest i el de Somàlia, el .so, perquè en anglès és so what, o sigui, i què? I hi ha molts dominis .so, està Somàlia, però queda bonic. Sí. Per mi el millor motor de reconeixement de veu que hi ha ara és el de Google, perquè en català funciona perfecte. Uh-huh. I perfecte vull dir igual de bé que el castellà, quan jo vaig escriure fa 2 anys el tienes una idea que en català era nefast, avui en dia Google ha fet un esforç brutal i té una API oberta que si escrivim Google Dictation podem fer clic al micròfon i llegir un text en català i ens el reproduirà perfectament.
Com és això? Com
escrit. És? Hem de buscar els serveis de veu de Google, Google Voice o de més, és pública, hi ha una web que t'ho fa, que ha fet és el botó d'enregistrar, t'agafa el micròfon de l'ordinador i automàticament ho transforma tot en text. I la veritat és que Google, de manera silenciosa, perquè no em fa massa màrqueting, està treballant en això i el resultat que tenen avui per mi és absolutament vendible, però no sé per què encara no han fet massa soroll.
El punt io és el domini dels territoris britànics, sí. De l'oceà Indi.
De les illes, sí.
Ah, Biot, sí, home.
Sí. Home.
Diego García.
Sí, home. Diego García.
Hi ha una base nord-americana allà, bueno, molt polèmica.
És com el punt TK de les illes de Tokelau. El punt TK va acabar significant el 60% del PIB del país de Tokelau. És a dir, més de la meitat del producte interior brut venia de vendre dominis punt TK.
Sí, sí. Final... El territori aquest que estem parlant té 3.000 habitants.
Sí, doncs
o sigui que només amb el que venen de dominis,
bueno, deu tenir, ja tenen més prou. Dominis que habitants.
Són 6 atolons i l'arxipèlag de les Chagos. Sí. Amb 1.000 illes.
De fet, els 3.000 habitants es van expulsar.
Sí, i de fet,
1.000 illes.
1.000 illes, és a dir, toca a 3 habitants per illa.
Sí.
Només que hi hagi una illa que té una parella de famílies nombroses, ja toca una illa per habitant. I segur que viuen sense problemes, feliços, tranquils.
No, i venent el punt io.
El parèntesi, sí, és que els 3.000 habitants els van expulsar els britànics i no poden tornar perquè ara tot allò és una base nord-americana d'on sortien els B-52 atacar
sí, l'Afganistan. L'illa de Diego García és un dels grans casos escandalosos,
sí, sí,
de la política internacional. Estan en tribunals fàcils. I no són aquests... Ara fa poc, per això que passa a vegades divertit, l'Ajuntament de Girona té un magnífic servei d'arxius i un país que tenia un conflicte, que era... No era aquest?
No.
Bueno, un país que tenia un conflicte li va enviar... o sigui, l'Ajuntament de Girona ha digitalitzat tots els documents i tots els arxius, era algú que feien proves nuclears.
Proves nuclears als americans. Sí.
Per a fer el judici contra els americans, doncs uns tios de l'oceà Pacífic han acabat anant a petar l'arxiu de Girona.
Té un punt còmic, Ajuntament de Girona versus NSA o American Government.
Escolta'm, la política divertit. Internacional
és custòdia de proves.
Sí, sí, no,
ja van començar amb el domini GI.
Sí, Girona durant molt de temps que estava el domini GI de Gibraltar, que per cert el Martí avui ens ha vengut amb la seva xapa de suport de la selecció de Gibraltar, que porta el rècord de 3 partits jugats, 3 partits perduts.
Està i un empat.
Ah, un empat?
Ah, sí,
sí, sí, també. Contra, em sembla que era Eslovàquia.
Home,
el primer partit de tots.
Perdona, això té nivell.
No aguanta 0.
Això té nivell. Pau, en tots aquests anys, tu has fet una descripció molt viva, que m'ha agradat molt, de la sensació, no?, de portar el timó d'una cosa... tan recomplicada, i precisament aquest àmbit de la globalització és un àmbit molt important, no? Perquè vosaltres vau ser de les primeres empreses de tecnologia catalanes, pot ser la primera, que teníeu una projecció mundial, una projecció global, que teníeu gent a tot arreu. Has insinuat aquest element de l'Iran, no? Quan l'Iran, sí, 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 vau tindre un problema polític amb l'Iran, que vist des de l'ESA de Montserrat devia ser bastant surrealista.
Era cachondo pensar què li respongui al programador d'Iran, que diu que no vol estar treballant en la mateixa peça dins d'iOS que un programador americà, perquè havia ficat, el programador americà tenia la firma a l'email com molt American style i es va sentir ofès. Tenia una broma que deia "Be nice to us or we'll bring democracy to your country", o sigui, sí que és bo amb nosaltres o portarem la democràcia al teu país. Llegeixis, t'invairem, matarem i després direm hem portat la democràcia. I es va ofendre. Però sí, la veritat és que a nivell de projecte, ahir es va acabar sent el projecte més gran que s'havia fet des d'Europa, ja no tant des d'Espanya, de programari lliure. Entès com el nombre de països que el feien servir. Vam arribar a 185 països que havien descarregat iOS, dels quals reconeguts a SourceForge, que és la forja de projectes, n'hi havia 192. Curiosament, Andorra era un dels que no. O sigui, va ser absurd.
Ah, no? Vull
dir, vam arribar, evidentment hi vam anar nosaltres, però vull dir que va ser divertit. Després vam acabar treballant amb Andorra Telecom, amb un projecte, però era divertit perquè, oh, que bé, i de cop el que tens més a prop era el Canó, i el Vaticà i algú més. Però vam arribar...
El Vaticà ha de fer molta gràcia.
Vam acabar, la veritat... Bueno, era una cosa que vista des de dins ni molt menys era tan gran. Hi havia 1 milió de descàrregues, que es podria tenir 1 milió de descàrregues només a Catalunya. Vull dir, en general era no massa gent, però de molts països que col·laboraven entre ells. I això la veritat és que ens va donar molt aire, perquè al principi quan ni érem empresa, érem un projecte, cada vegada que dèiem és que hem de frenar o... La gent venia, ei, què puc fer? Saps? Un professor d'universitat de Djibouti, que ens deia, puc ajudar d'alguna manera? O la comunitat d'iOS, també diria que era de Djibouti, que la va muntar, que era una espècie de paraís al mig d'Àfrica, unes tendes de roba, i de cop hi havia el logo d'iOS imprès i un projector. Clar, era curiós, perquè la tecnologia permetia que ordinadors molt antics poguessin fer coses noves.
I això
a Àfrica va funcionar molt bé en diferents comunitats de programari lliure i de més. Va ser una sensació bonica al veure-ho. Era molt difícil d'explicar el que fèiem, la tecnologia, perquè era útil, sense entrar en termes informàtics, la virtualització antiga, la nova, els sistemes de VDI, però alhora veies que era útil quan de cop rebies un email d'un país remot, ho vaig a confessar, que ni sabia que existia, que no el podia obligar, doncs, que et donaven les gràcies. Això ens va tenir vius fins que el 2009 més o menys vam començar a veure que es podia fer una empresa potent més enllà d'una empresa que mantingués el projecte, i va ser quan vam començar a desenvolupar la tecnologia de virtualització, que en aquest cas tenia el nucli de programari lliure i la resta no, per una raó molt senzilla, que és que ens en donàvem compte que grans empreses que ni es dirigien a nosaltres perquè eren massa petits perquè ens tinguessin el mapa, acabaven agafant codi d'iOS i reconeixent-ho, no era il·legal, ells deien no, li dono, i ens posaven la llicència allà dins i estaven respectant la llicència, però diguem, ostres,
jo
estic lluitant per les nòmines d'aquest mes i tu, que tens un departament de 3.000 enginyers que cobren tots 10 vegades el que cobro jo, has d'utilitzar el meu codi i donar-me les gràcies a un arxiu que saps que ningú llegirà. Ja no era diners, treballa amb nosaltres d'alguna manera, deixa'ns hores, gent. I no, al final ens vam fartar i vam tirar per el camí recte, que era, doncs mira, a partir d'ara és una tecnologia que es llicència i ja està, com a virtualització per gran empresa, i el projecte segueix lliure a SourceForge. I la veritat és que ens va permetre passar a ser una empresa que vam arribar a ser molta gent treballant entre col·laboradors i no col·laboradors, i d'allà doncs la nova etapa, que és la que ha durat fins avui.
Tinc una curiositat abans que se'ns acabi l'hora. Veig que tant tu com el Joan Jofre aneu amb el rellotge aquest estrany.
El Pebble, sí.
El
sí,
Pebble, sí. Aquest.
És un rellotge, té una pantalla de paper electrònic, de tinta electrònica, i això per mi...
Ja està molt poc en energia.
Sí, exacte, té dos avantatges molt grans respecte a la resta de rellotges amb ordinador dins. La primera és que la bateria dura una setmana i no un dia, i la segona és que és econòmic. Jo el vaig agafar en la promoció de Nadal, que eren 90 euros, era 110 dòlars, si no val 150 dòlars. Pau, és econòmic per tu, cabró. No, sí, és econòmic comparat amb tota la resta, és el més barat que hi ha, vull dir, és que a vegades... Però sí, jo crec que és el més barat. Jo vaig portar un Swatch, que m'agrada molt, no sóc de rellotges cars, i aquest potser el rellotge més car que he tingut, i m'encanta, estic molt feliç. Tot i que la meva nòvia, promesa, tècnicament parlant, s'enfada cada vegada que miro el rellotge. Estem sumant, començo a mirar-lo. Miro l'hora, ja estic llegint un e-mail. I... Deixa el rellotge!
Clar, perquè en el rellotge aquest no només...
Així pots despistar més que quan tens un telèfon sobre la taula.
Els whatsapps i els e-mails, els reps aquí, pots veure d'aquí són les primeres línies. I va bé, sobretot per una reunió, per exemple, per veure qui et truca o un e-mail i saber si és prou important
Com per
interrompre,
com per treure mà i tirar mà
o no, i perquè el 99% de vegades ja no ho fas. Jo si ara agafo el mòbil i el miro, estem en una reunió i no en una entrevista, la gent de cop, si l'has d'agafar, per cordialitat, jo ho faig, si l'has d'agafar, agafa'l, no, si només mirava, doncs això amb el rellotge és més discret. Jo estic enamorat del meu Pebble, tot i que m'agrada més en vermell, ara que ho estic veient, i em fa ràbia perquè...
Ensenya el teu.
Sí, jo el tinc en negre, en vermell.
Bé,
estic molt content.
Està bé. No havia vist mai dos Pebbles junts.
Està bé.
Tu vas... Tu vas dir-ho quan començàvem. Aquest va ser un d'aquells projectes...
Dels que va fundar el projecte. Sí.
Dels fundadors
de Kickstarter. Sí. Molt bé, és un heroi aquest home. Jo soc dels últims, ja, quan un amic ho feia servir, vaig dir, ah, també m'hi poso. Ja no soc ni early adopter, ja soc als últims.
Bé, bueno, tot plegat, ja veurem, perquè això qualsevol dia... Ara això és el wearable, aquest que em diuen, no?
Això és el wearable, sí, però no et dona informació.
Cada setmana...
No et dona informació teva.
Cada setmana afegim...
No sap sí, quines possessions, no sap...
Clar, el futur és això, que s'acabi connectant amb la pell d'alguna manera. I em fa por, però el futur és que es connectin a dins del cos.
Pau, què?
Connectant
què?
Amb la pell.
Què?
Que es connectin a dins nostre. Vull dir, jo crec que el futur dels wearables...
Sí, sí, sí.
És que
a dins, ja.
Però... Sí, un xip o alguna mini agulla...
Imagina't un diabètic, per exemple.
Un què?
Un diabètic.
Sí. El meu pare. El meu pare és diabètic.
Que està sempre controlant el sucre amb sal.
Però vosaltres us deixaríeu posar un xip a dins del cos?
Però no, però és que tu també. T'ho puc defensar.
No,
estic segur que em pots dir que sí. La pregunta és, si jo et dic, et poso un xip a dins... que té un risc enorme en la privacitat, que les companyies d'assegurances poden acabar connectant-se per saber si t'assegura o no, això és terrible, estem d'acord. Però d'altra banda, el xip pot prevenir a la segona cèl·lula d'alguna malaltia mortal, un càncer, detectar-ho, portar-te al metge i ni quimioteràpia, et diguin, pom, tu et dret. És a dir, la tecnologia, perquè si ens detecten la majoria de problemes greus amb una anàlisi rutinària que ens fem una vegada a l'any, si tenim una cosa dins que ens la detecta al segon, jo renuncio a tota la meva privacitat i a la meva família a canvi de que la propera vegada que algú de la família tingui una malaltia, que com totes les famílies n'hi han hagut, li detectin el primer dia i afortunadament en els meus casos doncs, van acabar bé, la majoria, però s'estalvien un any de patiment, patiment i patiment. I això és el que permetrà un xip que és com si cada 3 minuts et fa l'anàlisi rutinària que et fa el metge una vegada a l'any i amb molta més precisió.
Pau, acabes de tornar a demostrar que eres un excel·lent venedor.
I jo no m'hi dedico, jo no m'hi dedico, però m'encanta aquest món i jo renuncio a la privacitat.
El que no són els teus productes.
El convidarem el dia que tu portis un xip a dins.
Convidarem el dia que jo porto un xip a dins. Serà la sisena vegada que en Pau García Milà estarà aquí a l'internet. Pau, com sempre, un enorme plaer tindre't així.
El plaer és meu.
Encantats de tornar-te a trobar. Molta sort amb Idea Foster, molta sort amb el futur d'Ayos i ja saps que sempre que vulguis aquesta és la teva casa. Martí, Joan, ens veurem també la setmana vinent, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. Com sempre acabem amb una de les cançons que es graven en acústic per a VilaWeb Televisió, així a l'espai VilaWeb, i ja sabeu que ens podeu trobar cada setmana i que tots els dies a través de VilaWeb.cat, en català i en anglès, tota la informació sobre el país i el món. Sigueu bons.
Una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, ai, de paper, va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res. Però com una consigna circula secretament, l'emma per tot el poble una rosa de paper. L'emma per tot el poble una rosa de paper. grossa, ai, de paper. D'un paper vell de diari, d'un diari. Groc del temps.